you dancing. Like da, 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 da.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Detectats gairebé 3.000 casos de violència sexual infantil a Catalunya el 2024. Les cases especialitzades en infants i adolescents Barnahus han atès més del doble d'agressions que l'any anterior. Maria Pagès.
Prop de la meitat ja estan en mans de la justícia. L'increment s'explica sobretot per l'obertura de 13 nous centres especialitzats en els darrers mesos. Un model pioner a Catalunya que defensa la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez.
Que l'infant hagi d'explicar repetides vegades el que li ha passat amb el risc de revictimització, això fa que moltes famílies decideixin no judicialitzar aquests casos i posar-ho, diguéssim, sota la catifa. El model Barnahus ho fa un acompanyament molt més integral i això està fent que més famílies vulguin fer el pas a denunciar.
Llibertat provisional amb mesures cautelars pel mossèn de les Borges Blanques a les Garrigues, detingut per una denúncia per agressió sexual continuada.
La víctima ha declarat davant el jutjat número 4 de Lleida, mentre que l'acusat s'ha acollit al seu dret de no declarar.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El mossèn Josep Soler Sanz és veí de les Borges Blanques i té 58 anys. La víctima, segons ha avançat TV3, és un jove migrant de 24 anys sense recursos a qui el capellà l'hauria estat ajudant a aconseguir la documentació. Segons els Mossos d'Esquadra, i tal com va denunciar el noi, les agressions sexuals s'haurien produït més d'una vegada.
Interior reclama un abordatge integral en els problemes de seguretat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs.
Aquesta tarda han comparegut la consellera Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per explicar les darreres actuacions a la zona, arran sobretot del darrer tiroteig.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, remarca que la normalitat a la mina només s'aconseguirà amb polítiques que abordin la vulnerabilitat social i millorin les condicions de vida per als veïns.
No s'aconsegueix només amb més policia, sinó amb una intervenció plena de tots els actors imprescindibles, els sectors socials, la reforma urbanística, el desplegament d'una imprescindible llei de barris ha de millorar les condicions de vida de la població de les àrees amb alta vulnerabilitat social.
El govern fa la compra d'habitatge privat més gran de la història per incorporar-lo al parc públic. En concret, han adquirit de cop 740 pisos d'un únic fons immobiliari.
Uns habitatges que estan repartits per tot Catalunya, tot i que més de la meitat es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha anunciat la portaveu Sílvia Paneque.
Si nosaltres no haguéssim exercit aquest dret de tanteig i retracte de manera legítima, però en qualsevol cas, l'empresa doncs els hagués passat a la venda del mercat lliure i, per tant, a treure un rendiment econòmic. Legítim, insisteixo, però en qualsevol cas hi ha un primer objectiu que perseguim i és que l'habitatge vagi vinculat a un dret i no treure un benefici econòmic.
En cultura, els Premis Enderroc reconeixeran la trajectòria del grup Sabor de Gràcia.
Durant la gala, que se celebrarà el 6 de març a l'Auditori de Girona, també s'atorgarà el Premi d'Honor al músic i actor Oriol Tramvia. El líder del Sabor de Gràcia, Sicus Carbonell, ha agraït el reconeixement.
Disfrutar aquest moment, disfrutar el concert que farem el 15 de març a Paral·lel 62, que serà una celebració que no mirarem el rellotge. Jo sortiré sense rellotge per disfrutar-ho i que s'ho disfruti tota aquesta gent que ens ha seguit durant els 30, els 20, els 10, o gent jove que està vinguin als nostres concerts últimament.
I en esports, Toni Castro, l'AM rep el Barça a la semifinal de la Copa Catalunya Femenina de Futbol en una cita històrica.
De fet, és el primer cop que les blaugranes, que són el millor equip del món, visiten les comarques lleidatanes. El duel, tot just a punt de començar, i es pot veure en directe a la plataforma, a la xarxa Més, al Camp d'Esports, a punt de començar aquest AM Barça. I encara en futbol, el Girona ha presentat Artur Melo, l'Espanyol ha renovat Rafa Bauza, i demà el Barça jugarà a València als quarts de final de la Copa del Rei.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest temps del tot estancat i molt anticiclònic. Per tant, es va repetint cada dia la mateixa situació. Avui hem tornat a despertar amb boires que han persistit fins a passat el migdia, però després s'han anat desfent aquests núvols més baixos. Ara bé, l'ambient ha quedat fred a les comarques de Ponent i a la resta del país. El sol dominant que hem tingut ha fet escalfar força l'ambient. Hem passat fins i tot en alguns racons de Girona dels 20 graus de màxima. Aquesta nit i matinada, també demà al matí, tornarem a les boires a les comarques del sud de Lleida. De fet, serà una boira ben freda a les comarques de Ponent i també alguna boirina a la Vall del Ter, de la Tordera o a la Catalunya Central. En general, el sol serà força dominant en qualsevol cas al llarg del dijous i aquestes boires de Ponent que persistiran fins al migdia, primeres hores de la tarda. Allà el temps quedarà més fresquet perquè la insolació serà menor. A la resta del país, dijous una altra vegada molt suau a les hores centrals del dia. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment, la circulació en el cas de l'autopista AP7 es manté encara amb lentitud i aturades entre Bellaterra i Barberà del Vallès per un camió avariat que està ocupant un carril ja fa una estoneta en sentit nord, en sentit Girona. Ens queda aquest tram d'uns 3-4 quilòmetres d'això, de trànsit lent, de retencions, sentit nord també afectant pràcticament el mateix tram també al lateral, és a dir, a la B30. Més amunt, a l'altura de Santa Perpètua, entre Santa Perpètua i Barberà, de fet, hi ha també un parell de quilòmetres de molta lentitud, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Tarragona. A la resta de vies, el que acostuma a passar a aquesta hora de la tarda, C58, sobretot d'entrada, a partir de Montcada, Torre Baró, i l'autovia 2, sobretot a la zona de Sant Joan d'Espí, a Cornellà, sentit Barcelona. Recordem que en aquesta zona hi ha la C245, afectada per obres, al tram de Sant Boi, que està complicant molt la circulació, aquestes obres, en el sentit de la marxa, en aquesta via, i a més de retruc a les vies que també hi accedeixen o que hi tenen enllaços. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Detectats gairebé 3.000 casos de violència sexual infantil a Catalunya el 2024. Les cases especialitzades en infants i adolescents, Barnahus, han atès més del doble d'agressions que l'any anterior i prop de la meitat ja estan en mans de la justícia.
L'increment s'explica sobretot per l'obertura de 13 nous centres especialitzats els darrers mesos, que es va afegir a l'únic que existia a tot Catalunya, a la ciutat de Tarragona. Barnahus és una paraula islandesa que significa casa dels infants. Catalunya és pionera al sud d'Europa en aquest model de atenció. Si es comparen les dades amb les que té la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, es tracta d'un augment del 150%.
I si bé hi ha entre 100 i 200 nens atesos en cada franja d'edat, el perfil majoritari de víctimes són nenes adolescents. Maite Polo.
8 de cada 10 víctimes són nenes i els abusos es concentren en l'adolescència i en la franja entre els 5 i els 8 anys. Una mica més de la meitat dels casos s'han comès dins la família, segons han explicat des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, entre els agressors i a menors vinculats a l'ús de la pornografia i les xarxes socials. Les Barnahus tenen aparença de casa i ofereixen confort i seguretat als nens i nenes, un aspecte clau perquè només hagin d'explicar els fets una vegada i acompanyats per professionals. Ho ha explicat la consellera de Drets Socials, Mònica Martín Bravo.
Que l'infant hagi d'explicar repetides vegades el que li ha passat amb el risc de revictimització, això fa que moltes famílies decideixin no judicialitzar aquests casos i posar-ho, diguéssim, sota la catifa. El model Barnahus ho fa una companyia fent que més famílies vulguin fer el pas a denunciar.
La consellera ha deixat clar que el govern vol consolidar el model Barnahus aquest any perquè els abusos sexuals cap a infants i adolescents siguin perseguits per la justícia.
No hi haurà impunitat. Qualsevol persona que cometi un delicte de violència sexual contra els infants tindrà les repercussions judicials corresponents.
Prop de la meitat dels casos atesos a les Barnahus han entrat en la via judicial. La resta encara no, perquè no ha donat temps o bé perquè les víctimes o les famílies no s'han decidit a interposar una denúncia.
Doncs a tot això, el jutjat d'instrucció número 4 de Lleida ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars per al mossèn de les Borges Blanques, a les Garrigues, detingut per una denúncia per agressió sexual continuada. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
La magistrada també ha decretat una ordre d'allunyament de 200 metres, prohibició de comunicació amb la víctima i compareixences quinzenals al jutjat. El mossèn Josep Soler Sanz és veí de les Borges Blanques i té 58 anys. La víctima, segons ha avançat TV3, és un jove migrant de 24 anys sense recursos a qui el capellà l'hauria estat ajudant a aconseguir la documentació. Segons els Mossos d'Esquadra, i tal com va denunciar el noi, les agressions sexuals s'haurien produït més d'una vegada. L'arrestat va començar a exercir de diaca l'any 2015 i el novembre de 2016 el van ordenar capellà a la catedral de Lleida. Per la seva banda, en un comunicat, el bisbat de la capital del Segrià ha explicat que han activat els protocols previstos i que estan fent un seguiment dels fets.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior reclama un abordatge integral en els problemes de seguretat al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Aquesta tarda han comparegut la consellera Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per explicar les darreres actuacions a la zona arrel, sobretot, del darrer tiroteig. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
Entre els compromisos adquirits s'ha activat també un equip conjunt d'investigació amb efectius de la Regió Metropolitana Nord i l'Àrea Bàsica Policial de Badalona, que també opera a Sant Adrià. Una col·laboració essencial, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, per esclarir els fets i detenir els responsables del tiroteig. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, defensa que els cossos policials tenen la responsabilitat de garantir la seguretat i restablir l'ordre, però remarca que la normalitat a la mina només s'aconseguirà amb polítiques que abordin la vulnerabilitat social i millorin les condicions de vida per als veïns.
No s'aconsegueix només amb més policia, sinó amb una intervenció plena de tots els actors imprescindibles, els sectors socials, la reforma urbanística, el desplegament d'una imprescindible llei de barris ha de millorar les condicions de vida de la població de les àrees amb alta vulnerabilitat social.
Aquest desplegament ve acompanyat, segons Trapero, d'un missatge clar. Es perseguirà sense descans l'activitat delictiva dels grups criminals organitzats del barri. A més, també s'ha posat en marxa un servei de suport i acompanyament, si cal, per als professionals sanitaris que han de prestar servei a domicili.
I en successos, els bombers de la Generalitat localitzen un cos sense vida al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià.
Segons avança el Segre, es creu que podria ser el de la dona desapareguda a Lleida. Des d'ahir a la tarda se l'està buscant al canal de Serós, després que la família en denunciés la desaparició.
També la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant a la platja del Somorrostro de Barcelona.
Un infermer de l'Hospital del Mar ha vist un cos flotant a l'aigua i ha alertat els serveis d'emergència a primera hora del matí. El cos pertany a un home d'uns 60 anys, anava vestit, no duia documentació i en un principi no presenta signes de violència.
Llum verda als desallotjaments express sense autorització judicial per ocupacions de les últimes 24 hores.
Seran aquells casos en què els ocupes hagin entrat al domicili en les últimes 24 hores. Així ho ha avalat l'Audiència de Girona. Amb aquesta mesura s'agilitzaran les expulsions dels ocupes que sovint enquisten en espera d'un ordre del jutge.
A tot això, el govern ha fet la compra d'habitatge privat més gran de la seva història per incorporar-lo al parc públic. En concret, han adquirit de cop 740 pisos d'un únic fons immobiliari.
Uns habitatges que estan repartits per tot Catalunya, tot i que més de la meitat es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona i que passen a formar part del pla dels 50.000 nous pisos assequibles que va prometre el president Salvador Illa.
Jordi Casino.
Uns habitatges que provenen d'execucions hipotecàries i pels quals la Generalitat ha hagut de pagar més de 70 milions d'euros. Els pisos estan repartits per municipis de tot Catalunya i viuen famílies amb pocs recursos que, gràcies a aquesta mesura, no hauran de patir pel preu del lloguer que paguen, ja que, cas contrari, el propietari podria haver-los posat al mercat lliure. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
Si nosaltres no haguéssim exercit aquest dret de tanteig i retracte de manera legítima, però en qualsevol cas, l'empresa doncs els hagués passat a la venda del mercat lliure i, per tant, a treure un rendiment econòmic. Legítim, insisteixo, però en qualsevol cas hi ha un primer objectiu que perseguim i és que l'habitatge vagi vinculat a un dret i no doncs, a treure un benefici econòmic en aquests moments a Catalunya.
Pel que fa al pla d'habitatge, en el seu conjunt, Sílvia Paneque ha assegurat que actualment ja ha començat el procés de construcció de 4.000 dels 50.000 pisos i que els ajuntaments ja han traslladat al govern el sòl necessari per fer-ne 25.000 abans del 2027. La resta, l'altra meitat, s'haurien de fer fins al 2030.
Encara parlant d'habitatge, el conflicte de la Casa Ursola de Barcelona ha tornat a posar de relleu la lluita social pel dret a l'habitatge. De fet, només a l'Eixample, l'Associació de Veïns ha detectat 44 blocs en una situació similar.
I també afloren casos en altres ciutats com Mataró, on els veïns d'un edifici fa anys que estan en lluita contra la Caixa. Ara l'Ajuntament ha aprovat una declaració institucional de suport als llogaters que denuncien que el grup financer vol fer-los fora de casa seva.
Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
El bloc de pisos del Passeig de Marina fa anys que veu emperillar casa seva. El grup financer de la Caixa, que va construir els 78 pisos de lloguer protegit, ha decidit no renovar els contractes, fer fora els inquilins i posar a la venda els habitatges a preu de mercat. Carlos García és el portaveu del grup municipal de la CUP.
La Caixa s'està desfent dels pisos que tenia vinculats a la seva immobiliària, en aquest cas amb un perfil suposadament social, i fer fora els actuals llogaters, sense cap cap més opció.
D'altra banda, la justícia ha confirmat la sanció que l'Ajuntament va interposar a una de les empreses de la Sareb de gairebé 100.000 euros per tenir en mal estat una altra promoció de pisos situada al carrer Jaume I del barri de Cerdanyola. Un bloc de 36 pisos que va quedar mig fer amb la crisi del totxo del 2008 i que després de 10 anys buit es va acabar ocupant l'any 2020. Per primer cop, l'Ajuntament aplicava un protocol pioner per desallotjar edificis que, com aquest, comportaven un greu risc sanitari o d'habitabilitat.
I en la plana politico-social, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència serà la supervisora de les plataformes digitals. Ara l'executiu estudia mecanismes perquè els propietaris d'aquestes plataformes afrontin responsabilitats legals que es produeixin a les xarxes socials.
Sánchez ha fet aquestes declaracions durant la clausura de la presentació de l'Observatori de Drets Digitals, que és una iniciativa público-privada recentment creada a Espanya. El president ha alertat així els propietaris de les plataformas digitales.
Yo creo que es fácil entender que si el dueño de un restaurante es responsable del buen estado de la comida que sirve a sus clientes, estos tecnobillonarios, estos gigantes tecnológicos, también tendrán que responder de sus actos, ¿o no? ¿O es que acaso deben eludir las consecuencias del daño causado por sus algoritmos?
Noticias en xarxa. Edició Vespre.
Revolta pagesa. El Gremi de la Pagesia Catalana torna a treure els tractors al carrer un any després de la protesta que va paralitzar les capitals catalanes.
Demà ja hi ha convocades concentracions a Girona, Tarragona o Tortosa i a partir de dilluns hi haurà talls de carreteres, segons han advertit, amb caràcter indefinit, igual o més fort que el del 2024. El sector primari diu que es torna a mobilitzar per dignitat, ja que un any després de les protestes ha assegurat que no ha canviat pràcticament res.
Helena Puigdueta.
No s'ha entès la urgència del territori i avui, passat un any, aquells aspectes que exigien celeritat o immediatesa continuen exactament igual, com la burocràcia. Altres, fins i tot, han empitjorat, com les plagues de conills. Ho confirma la xarxa el Gremi de la Pagesia Catalana, que admet molt bona voluntat, però cap gran canvi. La seva vicepresidenta, Mara Ariza, parla de tornar a ocupar les carreteres per dignificar la professió i adverteix que les protestes seran tan o més fortes que les de l'any passat.
La gent ha vist que ha passat un any, que ens hem esforçat, que hem mostrat bona voluntat, hem esperat el canvi de govern, hem respectat els seus tempos i que tot i així, seguint el seu joc per entendre'ns, no s'ha aconseguit gran cosa. I per tant, doncs, si no en tenen una manera, utilitzarem la nostra. Estem disposats a tot perquè, com que la situació és tan crítica, no hi ha res més, vull dir, és tot el que tenim. Però sí que és veritat que plantegem talls totalment indefinits fins que realment es compleixin, doncs, les condicions que demanem.
Tot i que el gruix de les protestes arrencaran dilluns 10 de febrer, per demà ja hi ha previstes concentracions a diferents punts del territori.
Al Prat, les multes de la zona de baixes emissions es tornen a ajornar. Ara, fins l'1 de març, és el segon ajornament pel que fa a l'aplicació de sancions. Al Prat Ràdio, Kevin Hurtado, bona tarda.
Bona tarda. Les multes de la zona de baixes emissions es tornen a ajornar. Ara, fins a l'1 de març. En un primer moment, les multes als vehicles sense etiqueta ambiental que circulessin per la zona de baixes emissions s'havien de començar a aplicar al setembre de 2024. Però diversos municipis metropolitans, entre els quals el Prat, Sant Boi, Gavà i Viladecans, ho van retardar fins a l'1 de gener. Ara, però, s'ha produït un altre ajornament i les sancions es començaran a aplicar, en principi, a partir de l'1 de març.
Més coses. La plataforma Mercaderies per l'Interior reclama un nou traçat del corredor mediterrani lluny de nuclis poblats i anuncien que portaran l'Estat a l'Audiència Nacional per executar les obres sense l'estudi d'impacte ambiental obligatori. Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
La plataforma Mercaderies per l'Interior reclama al Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible i a la Generalitat un nou traçat del corredor mediterrani, lluny de nuclis poblats i eficient i mediambiental segur. L'alternativa provisional urgent que proposen és utilitzar vies existents, com la línia d'alta velocitat i les convencionals. La plataforma Mercaderies per l'Interior valora positivament que Europa hagi admès a tràmit la seva queixa. Eugeni Sedano, portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, diu que la separació del trànsit de passatgers i de mercaderies suposarà beneficis per a tothom.
Alliberar els ciutadans dels perills i dels perjudicis que té el que les vies del corredor mediterrani passin per unes vies del segle XIX. Penseu que aquestes vies van ser inaugurades en 1865.
Tots els partits polítics van donar suport, a excepció dels socialdemòcrates.
Més encara en territori, Viladecans acull la primera fira de la formació professional al Baix Llobregat. L'objectiu és ajudar a connectar estudiants, famílies, orientadors i orientadores i empreses amb la FP del futur. Esplugues Televisió, Josep Collell.
Des d'ahir fins divendres, el Cúbic de Viladecans acollirà un total de 14.000 alumnes que podran endinsar-se en l'oferta formativa d'ensenyaments professionalitzadors de la comarca. S'hi pot trobar informació de cicles formatius de 23 famílies professionals i espais d'orientació del Baix Llobregat d'una forma molt pràctica i visual. Per una altra banda, també s'ha involucrat el teixit empresarial perquè aquest entengui com es forma els joves i quines capacitats tindran a l'hora de sortir al mercat laboral. També perquè s'han exposat els canvis de la nova llei de l'FP i com afecta l'empresa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha posat l'accent en la importància que li dona el govern a la formació professional.
La formació professional és un itinerari molt reconegut, és un itinerari que té prestigi, que té qualitat, que està arrelat al territori i encara n'ha d'estar més. Hem de tenir aquesta connexió entre empresa, institució, els centres educatius. Activament hi ha una altíssima inserció i, per tant, això ho hem de posar en valor.
L'oferta formativa que es mostra està composta per cicles formatius de grau mitjà i superior, però també per altres opcions, com programes de formació i inserció i certificats de professionalitat.
En cultura, els Premis Enderroc reconeixeran la trajectòria del grup Sabor de Gràcia. Durant la gala, que se celebrarà el 6 de març a l'Auditori de Girona, també s'atorgarà el Premi d'Honor al músic i actor Oriol Tramvia. David Navarro.
Oriol Tramvia, pioner de la cançó punk i contracultural, rebrà el proper 6 de març el Premi d'Honor en reconeixement a la seva carrera, quan es compleix mig segle del seu mític disc Bèstia. El guardó a la trajectòria serà per al grup de rumba catalana Sabor de Gràcia, a qui se li reconeix l'aportació, l'evolució i difusió d'aquest estil musical durant 3 dècades. El seu líder, Sicus Carbonell, ha agraït el reconeixement.
Disfrutar aquest moment, disfrutar el concert que farem el 15 de març a Parallel 62, que serà una celebració que no mirarem el rellotge, jo sortiré sense rellotge per disfrutar-ho i que s'ho disfruti tota aquesta gent que ens ha seguit durant els 30, els 20, els 10, o gent jove que està vinguent als nostres concerts últimament.
En l'àmbit de la música clàssica, avui també s'han fet públics els Premis d'Honor, Trajectòria i Millor Compositor en The Rock 440 per a l'organista Montserrat Torrent i els compositors Albert Guinovart i Benet Casablanques. D'aquí a uns minuts coneixerem els finalistes als guardons per votació popular en una festa a l'antiga fàbrica Damm de Barcelona que ha arrencat a les 7 de la tarda.
I Albert Pla serà el gran protagonista del Festival Estrenes de Girona per celebrar els seus 35 anys de carrera. En total, l'Estrenes acollirà 36 concerts amb Rosario i Detallets com a caps de cartell destacats. Girona FM, Eulàlia Prades.
Es presenta amb un total de 36 concerts, però també amb un projecte que es cohesiona amb la ciutat de Girona. El 28 de març al 4 de maig es podran viure per primera vegada les estrenes de propostes d'artistes populars i consolidats, però també d'artistes emergents. De les 36 propostes musicals que es presenten, el 32% seran amb entrada lliure per així apropar la cultura a tothom. Alguns dels destacats seran Rosario, Detallets, Els Catarres o Albert Pla, que celebrarà els seus 35 anys de carrera musical sumant també una instal·lació al carrer de la Força. El director del festival d'estrenes, Xavi Pasqual, ho ha explicat així.
Ell havia de celebrar el 30è aniversari al terrat de l'oficina de turisme. A l'any 2020 la pandèmia ens ho va impedir i ens devíem una celebració. Llavors hem tornat a esperar que hi hagués doncs, un número simbòlic, en aquest cas el 35.
Ja s'han posat 18.000 entrades a la venda i se n'han vengut la meitat, amb alguns concerts exhaurits com Rosario i Els Catarres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La M de Lleida rep el quarts de la Catalunya de futbol en una cita històrica que es pot veure en directe a la plataforma La Xarxa Més. És el primer cop que les blaugranes, el millor equip del món el curs passat, visiten les comarques lleidatanes. Anem al camp d'esports en directe. Sergi Guiu, UAU Lleida, com va el partit?
Doncs superant el minut 16 d'aquesta primera meitat, unes semifinals de la Copa Catalunya que han començat amb 5-6 minuts d'endarreriment i que, com deies, és la primera vegada que el conjunt dels recassans de Lleida juga, però al camp d'esports de la capital del Segrià ha començat més endollat, més tranquil el Futbol Club Barcelona, tenint més la pilota, arribant més a la porteria de... Bon, tot i això, el marcador encara no es mou i, evidentment, la imatge es troba a les grades. Un camp de post pràcticament ple de gom a gom, amb diverses invitacions també repartides des de l'AEM i amb la voluntat que aquestes semifinals de la Copa Catalunya siguin una festa del futbol lleidatà i també del futbol català. 17 minuts d'aquestes semifinals de la Copa Catalunya, al Camp d'Esports encara amb l'empat a 0 entre l'AEM i el Barça.
Gràcies, Sergi. Pel que fa a les competicions masculines de futbol, el Barça prepara els quarts de final de la Copa del Rei, que disputarà demà a la nit a partit únic al Camp del València. Dani Olmo s'ha entrenat amb normalitat en l'última sessió prèvia, mentre que Gavi serà baixa. Dels dos jugadors n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick.
Dani, we will see. I think he's an option in the second half.
És una opció, la segona part.
And for Gavi, it's, you know, the
pel que fa al Gavi, el protocol diu que no, no és una opció, no, no és una opció que jugui demà i cuidarem d'ell.
L'Atlètic de Madrid és el primer semifinalista de la Copa i avui es disputa el Leganés en Real Madrid. L'Espanyol i el Girona no juguen fins al cap de setmana. El club gironí, de fet, ha presentat avui Arthur Melo, el seu darrer reforç al mercat d'hivern, que arriba amb l'objectiu de recuperar la seva millor versió.
La verdad que estoy muy, muy contento, se los agradezco mucho, me hace mucha ilusión volver aquí y aún más un equipo como este que está creciendo, como lo habéis dicho, que cada año está siendo mejor y bueno, para mí es un placer de verdad estar aquí. Saben también el esfuerzo que hice para venir, había otras opciones de otros mercados, pero la opción por venir aquí fue por eso, o sea, porque... hace algunos años ya están haciendo muy bien, o sea, es un equipo que está creciendo mucho, gente muy profesional trabajando aquí.
Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat la renovació fins al 2028 del jove migcampista Rafa Bauza. El mallorquí va arribar al club blanquiblau el 2021 procedent del Sant Andreu i, tot i ser jugador del filial, ja ha debutat a la màxima categoria amb el primer equip. En bàsquet, el Barça té tot un examen al Palau Blaugrana amb la visita del Maccabi de Tel Aviv a la jornada 25 de l'Eurolliga a partir de 8:45. I a l'Eurocup, avui la penya s'acomiada de la competició, rebrà el Baxe Sehir Turk a l'Olímpic a partir de 8:45.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí.
Y no te voy a negar.
Que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya.
Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que a tus amigas no les debo gustar, pero ven, cuéntale. Parte por parte. Como tenemos sexy, te quito el estrés. Dale otra vez.
placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar.
Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
Tienes que acá,
sí, papi, me Nicky, 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 yeah. La industria,
J Balvin.
No hablar mucho. Siga rompiendo. Chill.
Una malgra sense contra esta alma.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Detectats gairebé 3.000 casos de violència sexual infantil a Catalunya el 2024. Les cases especialitzades en infants i adolescents Barnahus han atès més del doble d'agressions que l'any anterior. Maria Pagès.
Prop de la meitat ja estan en mans de la justícia. L'increment s'explica sobretot per l'obertura de 13 nous centres especialitzats en els darrers mesos. Un model pioner a Catalunya que defensa la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez.
Que l'infant hagi d'explicar repetides vegades el que li ha passat amb el risc de revictimització, això fa que moltes famílies decideixin no judicialitzar aquests casos i posar-ho, diguéssim, sota la catifa. El model Barnahus ho fa un acompanyament molt més integral i això està fent que més famílies vulguin fer el pas a denunciar.
Llibertat provisional amb mesures cautelars pel mossèn de les Borges Blanques a les Garrigues, detingut per una denúncia per agressió sexual continuada.
La víctima ha declarat davant del jutjat número 4 de Lleida, mentre que l'acusat s'ha acollit al seu dret de no declarar.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El mossèn Josep Soler Sanz és veí de les Borges Blanques i té 58 anys. La víctima, segons ha avançat TV3, és un jove migrant de 24 anys sense recursos a qui el capellà l'hauria estat ajudant a aconseguir la documentació. Segons els Mossos d'Esquadra, i tal com va denunciar el noi, les agressions sexuals s'haurien produït més d'una vegada.
Interior reclama un abordatge integral en els problemes de seguretat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs.
Aquesta tarda han comparegut la consellera Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per explicar les darreres actuacions a la zona, arran sobretot del darrer tiroteig.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, remarca que la normalitat a la mina només s'aconseguirà amb polítiques que abordin la vulnerabilitat social i millorin les condicions de vida per als veïns.
No s'aconsegueix només amb més policia, sinó amb una intervenció plena de tots els actors imprescindibles, els sectors socials, la reforma urbanística, el desplegament d'una imprescindible llei de barris ha de millorar les condicions de vida de la població de les àrees amb alta vulnerabilitat social.
El govern fa la compra d'habitatge privat més gran de la història per incorporar-lo al parc públic. En concret, ha adquirit de cop 740 pisos d'un únic fons immobiliari.
Uns habitatges que estan repartits per tot Catalunya, tot i que més de la meitat es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha anunciat la portaveu Sílvia Paneque.
Si nosaltres no haguéssim exercit aquest dret de tanteig i retracte de manera legítima, però en qualsevol cas, l'empresa doncs els hagués passat a la venda del mercat lliure i, per tant, a treure'n un rendiment econòmic. Legítim, insisteixo, però en qualsevol cas hi ha un primer objectiu que perseguim i és que l'habitatge vagi vinculat a un dret i no a treure un benefici econòmic.
En cultura, els Premis Enderroc reconeixeran la trajectòria del grup Sabor de Gràcia.
Durant la gala, que se celebrarà el 6 de març a l'Auditori de Girona, també s'atorgarà el Premi d'Honor al músic i actor Oriol Tramvia. El líder del Sabor de Gràcia, Sicus Carbonell, agraït el reconeixement.
Disfrutar aquest moment, disfrutar el concert que farem el 15 de març a Paral·lel 62, que serà una celebració que no mirarem el rellotge. Jo sortiré sense rellotge per disfrutar-ho i que s'ho disfruti tota aquesta gent que ens ha seguit durant els 30, els 20, els 10, o gent jove que està vinguent als nostres concerts últimament.
I en esports, Toni Castro, l'AEM rep el Barça a la semifinal de la Copa Catalunya Femenina de Futbol en una cita històrica.
És el primer cop que les blaugranes, el millor equip del món, visiten les comarques lleidatanes. El duel es pot veure en directe a la plataforma La Xarxa Més, ara mateix al Camp d'Esports, minut 26, i està guanyant el Barça. 1-0, Barça 1. Encara en futbol, el Girona ha presentat Artur Melo. L'espanyol ha renovat Rafa Bauza i demà el Barça jugarà a València a partit únic als quarts de final de la Copa del Rei.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Thank you. Obrim un cop més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest temps del tot estancat i molt anticiclònic. Per tant, es va repetint cada dia la mateixa situació. Avui hem tornat a despertar amb boires que han persistit fins a passat el migdia, però després s'han anat desfent aquests núvols més baixos. Ara bé, l'ambient ha quedat fred a les comarques de Ponent i a la resta del país. El sol dominant que hem tingut, de fet, escalfar força l'ambient. Hem passat fins i tot en alguns racons de Girona dels 20 graus de màxima. Aquesta nit i matinada, també demà al matí, tornarem a les boires a les comarques del sud de Lleida. De fet, serà una boira ben freda a les comarques de Ponent i també alguna boirina a la Vall del Ter, de la Tordera o a la Catalunya Central. En general, el sol serà força dominant en qualsevol cas al llarg del dijous i aquestes boires de Ponent que persistiran fins al migdia, primeres hores de la tarda. Allà el temps quedarà més fresquet perquè la insolació serà menor. A la resta del país, dijous una altra vegada molt suau a les hores centrals del dia. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a aquesta hora bàsicament ens queda aquest tram de l'autopista AP7 afectat per un camió avariat a Barberà del Vallès que està ocupant un carril des de fa ja una estoneta aquesta tarda en sentit nord, en sentit Girona. Les aturades per això han disminuït una miqueta en el tram. Ara bàsicament és entre Cerdanyola i Barberà, són uns 2 quilòmetres llargs en sentit nord en aquesta autopista AP7. A la resta, les coses van millorant ràpidament, si no són punts afectats per altres incidències. És el cas, per exemple, del tram afectat per obres de la C-245 a l'altura de Sant Boi de Llobregat, encara amb molt de trànsit en aquesta via i afectant encara una mica de retruc l'autovia 2 a la sortida fins a aquesta via, és a dir, a l'altura de Cormallà, de Sant Boi, en sentit Barcelona, en aquest cas. A la resta de vies, tret d'alguns punts, alguns trams de les dues rondes, com dèiem, ja amb circulació en general força còmoda. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Detectats gairebé 3.000 casos de violència sexual infantil a Catalunya el 2024. Les cases especialitzades en infants i adolescents Barnahus han atès més del doble d'agressions que l'any anterior i prop de la meitat ja estan en mans de la justícia.
L'increment s'explica sobretot per l'obertura de 13 nous centres especialitzats els darrers mesos que es van afegir a l'únic que existia a tot Catalunya, a la ciutat de Tarragona. Barnahus és una paraula islandesa que significa casa dels infants. Catalunya és pionera al sud d'Europa en aquest model de atenció. Si es comparen les dades amb les que té la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, es tracta d'un augment del 150%.
I si bé hi ha entre 100 i 200 nens atesos en cada franja d'edat, el perfil majoritari de víctimes són nenes adolescents. Maite Poló.
8 de cada 10 víctimes són nenes i els abusos es concentren en l'adolescència i en la franja entre els 5 i els 8 anys. Una mica més de la meitat dels casos s'han comès dins la família, segons han explicat des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, entre els agressors i a menors vinculats a l'ús de la pornografia i les xarxes socials. Les Barnahus tenen una aparença de casa i ofereixen confort i seguretat als nens i nenes, un aspecte clau perquè només hagin d'explicar els fets una vegada i acompanyats per professionals. Ho ha explicat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
Que l'infant hagi d'explicar repetides vegades el que li ha passat amb el risc de revictimització, això fa que moltes famílies decideixin no judicialitzar aquests casos i posar-ho, diguéssim, sota la catifa. El model Barnahus ho fa un acompanyament molt més integral i això està fent que més famílies vulguin fer el pas a denunciar.
La consellera ha deixat clar que el govern vol consolidar el model Barnahus aquest any perquè els abusos sexuals cap a infants i adolescents
siguin per la unitat. Qualsevol persona que cometi un delicte de violència sexual contra els infants tindrà les repercussions judicials corresponents.
Prop de la meitat dels casos atesos a les Barnahus han entrat en la via judicial. La resta encara no, perquè no ha donat temps o bé perquè les víctimes o les famílies no s'han decidit a interposar una denúncia.
Doncs a tot això, el jutjat d'instrucció número 4 de Lleida ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars pel mossèn de les Borges Blanques a les Garrigues, detingut per una denúncia per agressió sexual continuada. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
La magistrada també ha decretat una ordre d'allunyament de 200 metres, prohibició de comunicació amb la víctima i compareixences quinzenals al jutjat. El mossèn Josep Soler Sanz és veí de les Borges Blanques i té 58 anys. La víctima, segons ha avançat TV3, és un jove migrant de 24 anys sense recursos a qui el capellà l'hauria estat ajudant a aconseguir la documentació. Segons els Mossos d'Esquadra, i tal com va denunciar el noi, les agressions sexuals s'haurien produït més d'una vegada. L'arrestat va començar a exercir de diaca l'any 2015 i el novembre de 2016 el van ordenar capellà a la catedral de Lleida. Per la seva banda, en un comunicat, el bisbat de la capital del Segrià ha explicat que han activat els protocols previstos i que estan fent un seguiment dels fets.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior reclama un abordatge integral en els problemes de seguretat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. Aquesta tarda han comparegut la consellera Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per explicar les darreres actuacions a la zona arrel, sobretot del darrer tiroteig. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
Entre els compromisos adquirits s'activa també un equip conjunt d'investigació amb efectius de la Regió Metropolitana Nord i l'Àrea Bàsica Policial de Badalona, que també opera a Sant Adrià. Una col·laboració essencial, segons la consellera d'Interior Núria Parlon, per esclarir els fets i detenir els responsables del tiroteig. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, defensa que els cossos policials tenen la responsabilitat de garantir la seguretat i restablir l'ordre, però remarca que la normalitat a la mina només s'aconseguiran polítiques que abordin la vulnerabilitat social i millorin les condicions de vida per als veïns.
No s'aconsegueix només amb més policia, sinó amb una intervenció plena de tots els actors imprescindibles, els sectors socials, la reforma urbanística, el desplegament d'una imprescindible llei de barris ha de millorar les condicions de vida de la població de les àrees amb alta vulnerabilitat social.
Aquest desplegament ve acompanyat, segons Trapero, d'un missatge clar. Es perseguirà sense descans l'activitat delictiva dels grups criminals organitzats del barri. A més, també s'ha posat en marxa un servei de suport i acompanyament, si cal, per als professionals sanitaris que han de prestar servei a domicili.
I en successos, els bombers de la Generalitat localitzen un cos sense vida al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià.
Segons avança el Segre, es creu que podria ser el de la dona desapareguda a Lleida. Des d'ahir a la tarda se l'està buscant al canal de Serós, després que la família en denunciés la desaparició.
També la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant a la platja del Somorrostro de Barcelona.
Un infermer de l'Hospital del Mar ha vist un cos flotant a l'aigua i ha alertat els serveis d'emergència a primera hora del matí. El cos pertany a un home d'uns 60 anys, anava vestit, no duia documentació i, en principi, no presenta signes de violència.
Llum verda als desallotjaments exprés sense autorització judicial per ocupacions de les últimes 24 hores.
Seran aquells casos en què els ocupes hagin entrat al domicili en les últimes 24 hores. Així ho ha avalat l'Audiència de Girona. Amb aquesta mesura s'agilitzaran les expulsions dels ocupes que sovint s'enquisten en espera d'un ordre del jutge.
A tot això, el govern ha fet la compra d'habitatge privat més gran de la seva història per incorporar-lo al parc públic. En concret, han adquirit de cop 740 pisos d'un únic fons immobiliari.
Uns habitatges que estan repartits per tot Catalunya, tot i que més de la meitat es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona i que passen a formar part del pla dels 50.000 nous pisos assequibles que va prometre el president Salvador Illa.
Jordi Casino.
Uns habitatges que provenen d'execucions hipotecàries i pels quals la Generalitat ha hagut de pagar més de 70 milions d'euros. Els pisos estan repartits per municipis de tot Catalunya i viuen famílies amb pocs recursos que, gràcies a aquesta mesura, no hauran de patir pel preu del lloguer que paguen, ja que, cas contrari, el propietari podria haver-los posat al mercat lliure. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
Si nosaltres no haguéssim exercit aquest dret de tanteig i retracte de manera legítima, però en qualsevol cas, l'empresa doncs els hagués passat a la venda del mercat lliure i, per tant, a treure un rendiment econòmic. Legítim, insisteixo, però en qualsevol cas hi ha un primer objectiu que perseguim i és que l'habitatge vagi vinculat a un dret i no doncs, a treure'n un benefici econòmic en aquests moments a Catalunya.
Pel que fa al pla d'habitatge, en el seu conjunt, Sílvia Paneque ha assegurat que actualment ja ha començat el procés de construcció de 4.000 dels 50.000 pisos i que els ajuntaments ja han traslladat al govern el sòl necessari per fer-ne 25.000 abans del 2027. La resta, l'altra meitat, s'haurien de fer fins al 2030.
I el conflicte de la Casa Ursola de Barcelona ha tornat a posar de relleu la lluita social pel dret a l'habitatge. De fet, només a l'Eixample, l'Associació de Veïns ha detectat 44 blocs en una situació similar.
I també afloren casos en altres ciutats com Mataró, on els veïns d'un edifici fa anys que estan en lluita contra la Caixa. Ara l'Ajuntament ha aprovat una declaració institucional de suport als llogaters que denuncien que el grup financer vol fer-los fora de casa seva.
Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
El bloc de pisos del Passeig de Marina fa anys que veu emperillar casa seva. El grup financer de la Caixa, que va construir els 78 pisos de lloguer protegit, ha decidit no renovar els contractes, fer fora els inquilins i posar a la venda els habitatges a preu de mercat. Carlos García és el portaveu del grup municipal de la CUP.
La Caixa s'està desfent dels pisos que tenia vinculats a la seva immobiliària, en aquest cas amb un perfil suposadament social, i fer fora els actuals llogaters, sense cap més opció.
D'altra banda, la justícia ha confirmat la sanció que l'Ajuntament va interposar una de les empreses de la Sareb de gairebé 100.000 euros per tenir en mal estat una altra promoció de pisos situada al carrer Jaume I del barri de Cerdanyola. Un bloc de 36 pisos que va quedar mig fer amb la crisi del totxo del 2008 i que després de 10 anys buit es va acabar ocupant l'any 2020. Per primer cop, l'Ajuntament aplicava un protocol pioner per desallotjar edificis que, com aquest, comportaven un greu risc sanitari o d'habitabilitat.
En clau politico-social, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència serà la supervisora de les plataformes digitals. Ara l'executiu estudia mecanismes perquè els propietaris d'aquestes plataformes afrontin responsabilitats legals quan es produeixin a les xarxes socials.
Sánchez ha fet aquestes declaracions durant la clausura de la presentació de l'Observatori de Drets Digitals, que és una iniciativa público-privada recentment creada a Espanya. El president ha alertat així els propietaris de les plataformes digitals.
Yo creo que es fácil entender que si el dueño de un restaurante es responsable del buen estado de la comida que sirve a sus clientes, estos tecnobillonarios, estos gigantes tecnológicos, también tendrán que responder de sus actos, ¿o no? ¿O es que acaso deben eludir las consecuencias del daño causado por sus algoritmos?
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Revolta pagesa. El gremi de la pagesia catalana torna a treure els tractors al carrer un any després de la protesta que va paralitzar les capitals catalanes.
Demà ja hi ha convocades concentracions a Girona, Tarragona o Tortosa i a partir de dilluns hi haurà talls de carretera, segons han advertit, en caràcter indefinit, igual o més forts que el de 2024. El sector primari diu que es torna a mobilitzar per dignitat, ja que un any després de les protestes ha assegurat que no ha canviat pràcticament res.
Helena Puigdueta.
No s'ha entès la urgència del territori i avui, passat un any, aquells aspectes que exigien celeritat o immediatesa continuen exactament igual, com la burocràcia. Altres, fins i tot, han empitjorat, com les plagues de conills. Ho confirma la xarxa el gremi de la pagesia catalana, que admet molt bona voluntat, però cap gran canvi. La seva vicepresidenta, Mara Ariza, parla de tornar a ocupar les carreteres per dignificar la professió i adverteix que les protestes seran tan o més fortes que les de l'any passat.
La gent ha vist que ha passat un any, que ens hem esforçat, que hem mostrat bona voluntat, hem esperat el canvi de govern, hem respectat els seus tempos i que tot i així, seguint el seu joc per entendre'ns, no s'ha aconseguit gran cosa. I per tant, doncs, si no en tenen una manera, utilitzarem la nostra. Estem disposats a tot perquè, com que la situació és tan crítica, no hi ha res més, vull dir, és tot el que tenim. Però sí que és veritat que plantegem talls totalment indefinits fins que realment es compleixin, doncs, les condicions que demanem.
Tot i que el gruix de les protestes arrencaran dilluns 10 de febrer, per demà ja hi ha previstes concentracions a diferents punts del territori.
Més qüestions. La plataforma Mercaderies per l'Interior reclama un nou traçat del corredor mediterrani lluny de nuclis poblats i anuncien que portaran l'Estat a l'Audiència Nacional per executar les obres sense l'estudi d'impacte ambiental obligatori. Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
La plataforma Mercaderies per l'Interior reclama al Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible i a la Generalitat un nou traçat del corredor mediterrani lluny de nuclis poblats i eficient i mediambiental segur. L'alternativa provisional urgent que proposen és utilitzar vies existents, com la línia d'alta velocitat i les convencionals. La plataforma Mercaderies per l'Interior valora positivament que Europa hagi admès a tràmit la seva queixa. Eugeni Sedano, portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, diu que la separació del trànsit de passatgers i de mercaderies suposarà beneficis per a tothom.
Alliberarà als ciutadans dels perills i dels perjudicis que té el que les vies del corredor mediterrani passin per unes vies del segle XIX. Penseu que aquestes vies van ser inaugurades en 1865.
Tots els partits polítics van donar suport, a excepció dels socialdemòcrates.
Al Prat, les multes de la zona de baixes emissions es tornen a ajornar. Ara fins l'1 de març és el segon ajornament pel que fa a l'aplicació de sancions. Al Prat Ràdio, Kevin Hurtado, bona tarda.
Bona tarda. Les multes de la zona de baixes emissions es tornen a ajornar, ara fins a l'1 de març. En un primer moment, les multes als vehicles sense etiqueta ambiental que circulessin per la zona de baixes emissions s'havien de començar a aplicar al setembre de 2024, però diversos municipis metropolitans, entre els quals el Prat, Sant Boi, Gavà i Viladecans, ho van retardar fins a l'1 de gener. Ara, però, s'ha produït un altre ajornament i les sancions es començaran a aplicar, en principi, a partir de l'1 de març.
I encara en territori, disminueix l'activitat a la Mola després del tancament del restaurant. En concret, un 21%, segons les dades exposades aquest dimecres per la Diputació de Barcelona, que amb tot descarta obrir un altre servei de restauració en aquest entorn. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
Un any després del tancament del restaurant de la Mola, la Diputació de Barcelona ha començat a dibuixar les línies de les futures actuacions que es portaran a terme al Parc de Sant Llorenç del Monilobac. Unes actuacions que tindran un cost de 700.000 euros. El projecte vol ordenar els accessos al cim i descongestionar-lo. Es mantindran les zones d'aparcament del Coll d'Estanalles i l'Alzina del Salari i s'acondicionaran altres a la Torre de l'Àngel, les Pedritges i la Barata.
Insisteixo, és un tema d'ordenació i és un tema de queixes que patien en el municipi de Matadepera perquè no estava ben regulat i la gent aparcava doncs, en qualsevol puesto.
La sala que acollia el menjador de l'antic espai de restauració es reconvertirà en la sala mirador, que s'espera que a partir de l'estiu acull una exposició permanent sobre el bé patrimonial situat a la Mola. L'eficiència energètica també és una de les prioritats del pla. S'instal·laran plaques fotovoltaiques en una superfície de 24 metres quadrats que permetrà garantir la necessitat energètica del parc actual, però que limitarà en el futur desenvolupar altres activitats, tot i que de moment no es contemplen.
En cultura, els Premis Enderroc reconeixeran la trajectòria del grup Sabor de Gràcia. Durant la gala, que se celebrarà el 6 de març a l'Auditori de Girona, també s'atorgarà el Premi d'Honor al músic i actor Oriol Tramvia. David Navarro.
Oriol Tramvia, pioner de la cançó punk i contracultural, rebrà el proper 6 de març el Premi d'Honor en reconeixement a la seva carrera, quan es compleix mig segle del seu mític disc Bèstia. El guardó a la trajectòria serà per al grup de rumba catalana Sabor de Gràcia, a qui se li reconeix l'aportació, l'evolució i difusió d'aquest estil musical durant 3 dècades. El seu líder, Sikus Carbonell, ha agraït el reconeixement.
Disfrutar aquest moment, disfrutar el concert que farem el 15 de març a Paral·lel 62, que serà una celebració que no mirarem el rellotge. Jo sortiré sense rellotge per disfrutar-ho i que s'ho disfruti tota aquesta gent que ens ha seguit durant els 30, els 20, els 10, o gent jove que està vinguent als nostres concerts últimament.
En l'àmbit de la música clàssica, avui també s'han fet públics els Premis d'Honor, Trajectòria i Millor Compositor en The Rock 440 per a l'organització Montserrat Torrent i els compositors Albert Guinovart i Benet Casablanques. D'aquí a uns minuts coneixerem els finalistes als guardons per votació popular en una festa a l'antiga fàbrica Damm de Barcelona que ha arrencat a les 7 de la tarda.
I encara en cultura, una de les obres més traduïdes del món, El Quixot, tindrà la seva pròpia edició en aranès gràcies a la iniciativa d'Antoni Nogués, que és l'encarregat de traduir la gran part de la literatura històrica. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
L'obra, que és una de les més traduïdes del món, tindrà la seva pròpia edició en aquesta llengua gràcies a la iniciativa d'Antoni Nogués, que és l'encarregat de traduir gran part de la literatura històrica, juntament amb la correcció i revisió de Josep Lluís Sans, membre de l'Institut d'Estudis Aranesos Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. Precisament és la pròpia acadèmia qui segueix amb aquesta tasca de poder dur endavant totes les traduccions possibles de les grans obres que han marcat un abans i un després en la literatura universal. Jep de Montoya i Josep Lluís Sans, membres d'aquesta institució, ho expliquen.
Era traducció d'Antoni Nogués, era correcció de Josep Lluís Sans, et tractament de més de 600 notes explicatives, si ja que era llengua de segle d'or espanyol.
Antoni Nogués et ja utilitza aquella versió de Quixot, que en plus jo n'utilitza llauta, i això pot arribar a portar en total una anemia de treball, entenent que jo, en tot cas, pugui haver treballat un primer i de viure més a diària.
El Quixot és ja en format físic a la seu de l'acadèmia, però les persones que ho desitgin poden veure i llegir la versió online de forma totalment gratuïta a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Aranesos.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
la llei a la semifinal de la Copa Catalunya Femenina de Futbol en una cita històrica que es pot veure en directe a la plataforma La Xarxa Més. És a punt d'acabar la primera part, anem en directe al camp d'esports. Sergi Guiu, a Ulleida, com va el partit?
Doncs, de fet, aquests aplaudiments que deveu sentir de fons signifiquen el final d'aquesta primera meitat al camp d'esports, aquestes semifinals de la Copa Catalunya entre l'AM i el Barça. S'ha mut el marcador, ho ha fet per partida doble els dos gols a la branca blaugrana. Al minut 20 avisava Paior amb una gran aturada de Mont. 5 minuts després, la mateixa davantera del Barça obria la llauna amb el 0-1. Diferència que al 28 la lleidatana que juga, però, a les files de blaugrana, Canyo hagués pogut ser més gran. La pilota, però, s'ha estavellat al travesser. Al 36 ha arribat aquest 0-2, obra d'una altra jugadora del filial, com és Sherten Leip. L'AM no ha aconseguit xafar massa l'àrea blaugrana, sí que ho ha fet al minut 42. L'Ova, la lateral dreta, ha arribat fins pràcticament a tenir un mà a mà amb Gemma, ben solucionat per la portera del Barça. Un camp d'esports que presenta una imatge fantàstica. El partit ha començat amb 5 minuts d'endarreriment. Hi havia quadres importants als voltants de l'estadi lleidatà. A les 7:05 és quan s'ha obert una miqueta més aquesta entrada i la gent ha començat a entrar de forma més massiva. Descans al camp d'esports, semifinals de la Copa Catalunya, amb 0, Barça 2.
Gràcies, Sergi Guiu. En bàsquet, el Barça té tot un examen al Palau Blaugrana amb la visita del Maccabi de Tel Aviv a la jornada 25 de l'Eurolliga a partit de 8:45. Els blaugranes s'encadenen dues derrotes. L'entrenador Joan Peñarroya afrontava la prèvia les crítiques per la irregularitat de l'equip.
Jo ja sé com va aquest negoci, jo faig la meva feina, jo em sento respectat pel club, em sento respectat pel meu cos tècnic, estic bé amb els jugadors, jo no em gent tiro de cap barco, jo fins a l'últim dia que estigui aquí a Can Barça, sigui demà o sigui d'aquí 10 anys, seré jo.
A l'Eurocup avui la penya s'acomiada de la competició, rebrà el Başakşehir turc a l'Olímpic, també a partir de 8:45 en la final de la fase de grup sense ja opcions des de fa dues setmanes d'accedir al playoff, i el Baxi Manresa juga a partir d'ara a les 8. Els vegencs disputen la segona jornada del top 16 de la Champions al Nou Congost contra el Tenerife, en el duel entre els dos equips que guanyaven en la primera jornada. Santi Vescovi, jugador del Baxi Manresa, espera novament un gran suport de l'afició del Nou Congost.
Apreciamos mucho todos los partidos, sentir ese ambiente que se genera acá, que la verdad creo que no lo he vivido en ningún otro estadio. Es algo que es muy lindo tener, está muy bueno. Obviamente un gran agradecimiento a todas esas personas que no es fácil. Sabemos que hay muchas personas que sacrifican cosas de su día para poder venir a vernos.
I per últim, en waterpolo, l'Ali, l'Atlètic Barceloneta juga a partir d'ara de les 8 a la piscina del Ferencváros de Budapest.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hey, hey, hey. Perdí mis amigos. Mírame qué mono llorando en la limo. Vamos, canta conmigo. Que le jodan al dinero, quiero estar contigo. Estoy enamorado del queso, pero prefiero un beso a tu peso. Mami, el éxito es un peso, yo prefiero los pesos, tu peso. Backlash. Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás. Backlash. Solo estoy cumpliendo. Ay, ay. Me acogió la depresión en un Ferrari. Llorando a 180 parece un tsunami. Suena mi canción, estalla el party. Dios bendiga el reggaetón, Dios bendiga a Daddy. En esta vida nadie sabe, nah. A veces quiero que se acabe. Voy pa pa' tu Insta a ver qué sale. Mami, con ese culo no se vale. Ay, perdí mi amor, perdí mis amigos. Mírame qué mono llorando en la limo. Vamos, cantad conmigo. Que le jodan al dinero, quiero estar contigo. Estoy enamorada del queso, pero prefiero un beso a tu beso. Mami, el éxito es un beso, yo prefiero los besos, tu beso. Backlash. Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás. Backlash. Solo estoy cumpliendo. Ay.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Audiència de Girona ha avalat el desallotjament exprés amb